Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que les anxoves de l'Escala es passen més de 9 mesos madurant en sal abans de consumir-se? Aquest procés transforma el peix cru en un producte intens, carnós i ple d'umami. Converteix el seitó en anxova.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda parlant de cuina que emociona i que connecta amb la memòria. Comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ara és el moment de tastar un dels formatges icònics de l'artesania formatgera catalana.
Hola, bon dia. Soc en Carles Ubac, de la formatgeria Làctics Ubac, de Vic. I el meu formatge icònic seria el vaca de pastura. Un formatge de vaca de llet pasteuritzada, pasta prensada, pasta semicuita, amb un gust molt mantecós, molt suau, molt rodó en boca, i que tant et serveix per fer uns bons macarrons com un bon vermut. Vinga, gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja tornem a tenir l'Anne Canan aquí per portar-nos una nova dona del vi. Anne, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Cap on anem avui?
Anem al Penedès, cava, cava Mascaró.
Mascaró,
i su dueña, pues Montse Mascaró, que bueno, está a la cabeza de este proyecto. Es una bodega familiar que siempre ha sido especializada en cava, vinos, pero también destilados, y están muy conocidos. Y si pasáis por el PND, si queréis saber un poquito más, es una persona que ha nacido para explicar. Es una profesora innata. A mí me encantó. Fuimos a visitarla no hace tanto, ver cómo hacen los destilados. Hace también un vermut, o dos, muy buenos, un blanco y un tinto. Y bueno, la filosofía pues está basada en controlar el proceso del principio al final, que a veces en cava o en destilados pues no pasa, pero ellos todo está hecho en casa. Hacen grandes productos, pero hoy vamos a hablar de algo diferente, porque no hay ningún otro que yo sepa, y que ella sepa también, porque he hablado con ella. Se llama Mascaró Endomit Blanc de Noir. Blanc de Noir significa que es blanco de uva negra. Es un término francés. Pero está hecho con garnacha tinta.
Curioso.
Y claro, no se suele hacer cava con garnacha tinta. Garnacha blanca igual sí, pero tinta no. Entonces, bueno, es gran reserva y bueno, ese, el hecho que tengas garnacha tinta en blanco le hace muy especial. Tiene, pues, curiosamente, aunque sea blanca, pues tiene estos aromas un poco de fruta, ¿no? De roja. Tienes un toque de fresa, un toque floral, también tiene algo de hierbas del Mediterráneo. Y bueno, es un vino muy redondo, muy agradable, una burbuja muy fina. Y
un bon escumós que hi va de meravella, per exemple, per agafar, mira, jo crec que hi ha una de les coses que hi ha molta gent que li agraden, que és fer allò, unes bones brases, i què me'n dius de prendre't això amb unes bones costelles, allò a la brasa de xai, que, escolta'm, si tu vols, tu agafa les costelles, que jo ja agafaré la part del coll, el coll de xai, que és una delícia pel paladar, que és gustós perquè té os, que hi ha aquella melositat, i que el xai amb bombolles crec que queda molt bé, Ann?
No puedo estar más de acuerdo. Lo que pasa es que ya tengo ganas de comer contigo, porque es que todo lo que me cuentas,
doncs mira,
se maría también.
Fem una cosa, doncs ens posem a cuinar tu i jo.
Hecho.
Ann Canan, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Anem a un poble que jo no sé quanta gent hi ha per aquí. És un poble d'aquests petitets i que hi ha grans projectes. I és que, mireu, us ho explicaré. Fa unes setmanetes em va començar a aparèixer una noia que dona una d'aquelles energies brutals a les xarxes, parlant de pa, parlant de pastisseria i parlant de nous projectes. I quan es tracta de gent jove i de nous projectes, doncs què voleu que us digui? A la Fonda ens encanta conèixer nous projectes. Per tant, he quedat aquí a veure amb l'Adrià i la Lídia. Ah, mira, ja ho veig. No, sí, quina casa més bonica. I ja els veig aquí a l'entrada. Adrià, molt bon dia.
Molt bon dia.
Lídia, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, expliqueu-me, què hi fa una noia de Vic i un noi de Badalona a Ciutadilla, aquí en un poble d'aquells que molta gent aquí a les Terres de Lleida segur que encara no hi ha passat mai?
Bueno, pues buscant una oportunitat, no? I amb moltes ganes de poder obrir un negoci, en aquest cas pues un forn, pastisseria, i, bueno, no sé què més dir tampoc.
Clar, és que aquí hi ha una cosa important. Vosaltres ja estàveu en un lloc, no? Com va anar la història? Com heu parat a Ciutadilla?
Bueno, nosaltres ja teníem en ment des de fa molt de temps pues, ja muntar un negoci, ho vam aconseguir a Lleida, però per motius doncs, que ens anava bé el negoci, de veritat la gent ens tenia molt de pressi, però per motius que no vam poder controlar, pues, al final vam tenir que marxar i vam trobar aquesta oportunitat aquí a Ciutadilla i molt, molt contents d'estar aquí.
Amb una casa espectacular, fantàstica, d'aquelles cases que dius aquí hi ha passat molta història, segur que hi ha hagut molta història, perquè això, si no tinc mal entès, havia sigut un antic, diguem-ne, casa d'un moliner, no?
Sí, havia sigut un antic molí de pedra, que data del 1300, tinc entès, si no que em corregeixin la gent que sap més que jo. I abans estava tot destruït, estava tot ensorrat, i l'Ajuntament ha impulsat aquesta iniciativa de voler-li donar un sentit a aquest espai. L'han reconstruït i, bueno, ara aquí doncs, tenim un forn meravellós.
A veure, va, Lídia, explica'm la teva història. Tu com has vingut a parar aquí?
Bueno, de primeres, jo sóc de Ghana i vaig arribar a Vic. I clar, Vic em va acollir molt bé, que em va ensenyar un idioma molt maca, que és el català, i seguint el meu somni, vaig estudiar de cuina, que m'agradava molt, i vaig acabar a Barcelona, i d'allà vaig aprendre un ofici, que és el forn i la pastisseria, i gràcies a aquest somni, doncs estem aquí.
I algun bon dia vas conèixer aquest senyor d'aquí, no?
Sí. Vaig anar a Barcelona a estudiar i no només vaig anar a estudiar, sinó també vaig trobar l'amor de la meva vida.
Adrià, i tu què? Tu també vas estudiar a Tona, com la Lídia?
No, jo no vaig estudiar a Tona. Jo no tenia res a veure abans amb la restauració i de cop em va punxar alguna cosa i vaig dir, bueno, va, me'n vaig cap a fer pastisseria a Barcelona i allà ens vam trobar, no? Bueno, al principi la veritat és que no...
No hi havia connexió.
No hi havia connexió, no. Passat aquest de Badalona, no?
No, és que la veritat és que la meva mare sempre m'havia dit, tu centra't en els estudis. I jo anava per estudiar i ja està, res més. I de cop, bueno, hi va haver una connexió, vam fer amics primer, i sempre m'acompanyava cap a casa, i ell vivia a Badalona, jo a Sagrada Família, i va dir, ostres, aquest tio té alguna cosa.
Aquest tio té alguna cosa. Home, hi ha una cosa interessant aquí. Tu dius que venies d'un altre món, de quin món venies tu?
No, jo la veritat estava bastant perdut. O sigui, no venia de ningú món, no sabia el que anava a fer, la veritat. No tenia ninguna expectativa de futur a la vida. I, bueno, va ser una mica el destí, no? O sigui, ficar-me cap allà i a poc, pues, anar-me formant. Entre els dos, també, no? Quan ens vam anar coneixent, pues, ostres, teníem moltes similituds i teníem com ganes d'una inquietud, no?, per fer alguna cosa. I, bueno, collons, al final ho estem aconseguint, saps?
Al final ho estem aconseguint. Clar, jo no sé, Lídia, què et diu la teva mare, que li diguessis, no, mira, saps què, me'n vaig a Lleida, me'n vaig a les terres de Lleida.
Nosaltres, bueno, estem una mica acostumats perquè al final busquem una oportunitat i els meus familiars són pagesos. A Gana estem en una zona d'agricultura, llavors, clar, al vindre aquí a Lleida jo m'he sentit molt connectada perquè m'ha fet recordar la meva infància. I el que ells treballen amb la terra, connecta amb l'alma, no sé, l'artesania també, perquè a l'Àfrica al final moltes coses són artesans i no sé, em sento molt familiar aquí. Llavors, clar, la meva mare també al vindre a Lleida a veure, li va encantar sobretot la fruita. És que és molt emocionant.
A veure si acaba vinguent cap aquí a viure, també, la teva mare.
Ja m'encantaria, sempre em diu, però ella no té carnet i diu, quan puc vindre? I jo, digue-li a la meva germana, la petita, que et porti, no? I quan va vindre, li va encantar, li va encantar.
Bé, vosaltres heu muntat un forn pastisseria que es diu Pont de Sucre. Aquest nom d'on l'heu tret?
La veritat no vol dir res. Al principi era perquè són paraules fàcils de recordar, pont i sucre, i queda bé, no?, junt. A més, vam començar el nostre inici al barri de Capont, a Lleida. Llavors estàvem molt prop del riu Segre, i al riu Segre, pues, hi ha bastants ponts que comuniquen el barri de Capont amb l'altra part de la ciutat. Llavors, pues, vam dir, bueno, pues, té sentit. I ja està, aquesta és la història del nom, només.
Clar, aquí hi ha una cosa important. Vosaltres esteu en aquest poble Ciutadilla, que és un poble petitó, que de només gairebé 200 habitants, i aquí teniu tot el bo que és tenir un forn en un poble i també la part, diguem-ne, no tan bona, no? Clar, aquí la gent us ha de venir expressament a buscar el pa, no?
Bueno, de fet, això és el que busquem, perquè a Lleida, sí, estàvem a Capont, però molts de nostres clients, no tots, molts venien dels pobles de costat a buscar un pa bo o alguna artesania que es faci connectar ells també a un pa que va menjar quan eren jove o jo què sé, el que havien recomanat la seva gent conegut. I jo crec que al final tenim una bona base, pel molt lluny que estem a la vegada, no? Perquè tenim la clientela també de la zona que hem construït i la gent ara a Instagram ens estan preguntant per vindre, tots els dies venen aquí a preguntar quan hi obrim.
Clar, quan obrim. Clar, de ben segur que quan aquesta tertúlia que fem avui aquí surti, ja haurà obert, i de ben segur que aquesta explanada que teniu aquí estarà plena de cotxes, que la gent ve. Jo crec que hi ha una cosa important, i és que si alguna cosa, per exemple, ha canviat els últims anys amb el món del pa, és que ara la gent torna a valorar un bon pa, no?
Sí, jo crec que estem en una època que mai s'havia valorat tant l'artesania. Jo crec que l'artesania anys molt enrere era algo normal perquè tothom ho feia i no es valorava. És una mica el que passa, no?, en el país de la Lídia també, que quan hi vas tot és artesanal, les sabates són artesanals, els sofàs són artesanals, llavors no hi ha, no perceps aquest valor. I ara aquí estem trobant un moment, doncs, que estem en un punt de consumisme i de fer més, i estem perdent una mica el nord, no? I la gent, pues, està girant una miqueta el cap i està començant com a valorar algú humà, no? O sigui, algú que ho està fent algú amb les seves pròpies mans, que té personalitat. Això jo crec que és molt important. I amb el tema, doncs, que estem lluny, tampoc ens preocupa tant, perquè quan tu fas un producte bo i de qualitat i dones un servei correcte, la gent va on sigui. O sigui, està demostrat. Qualsevol restaurant bo, de veritat, pot estar a dalt d'una muntanya, la gent pujarà aquesta muntanya per gaudir de lo que tu fas, de lo que tu fas, de la teva experiència, i s'aniran ben contents i segurament tornaran a repetir.
Una de les coses és venir cap aquí a buscar el pa, l'altra, que és molt francesa, també veu molt de la Toscana, no? de la Provença, aquelles pel·lícules en les quals no veig la furgoneta, no? Però una furgoneta vella, antiga, i ja em veig la Lídia o l'Adrià amb el pa i les galetes i carquinyolis, no? Fets i els cocs, anar per tots aquests pobles aquí al voltant. Això què, us ho plantegeu o no?
De fet, tenim una iniciativa que vam penjar també a l'Instagram dels pobles del voltant amb serveis mínims. Podem arribar amb una coda amb 8 o 10 persones a fer un repartó pel volta. El que passa és que, com que no tenim obert, encara no ho hem ficat en marxa, però un cop ja obert i qualsevol que vulgui participar o col·laborar, tenim aquesta intenció.
Home, això és una d'aquelles coses maques i bones de veure arribar, no? Mira, ja ve el flaquer o ve la flaquera, no? Aquella il·lusió d'aquell coc que encara, allò, encara no és fred, no? Que te'l acaben de portar. Crec que és una d'aquelles coses, com dius tu, Lídia, que connecten amb la gent, no? Connecten amb les famílies. I tu que vens d'un lloc on encara, diguem-ne, el valor, no? De la coneixença, de la família, que això moltes vegades a llocs que, en teoria, i perdona'm l'expressió, que diuen que som el primer món, no som el primer món amb relacions socials.
Bueno, de fet, jo crec que l'Àfrica o països com Ghana són països que, si algú té una oportunitat, estaria bé anar una vegada a la seva vida, perquè et fa canviar molt. O sigui, és un país que som alegres, no venim només perquè jo, sinó que venim per buscar una vida millor i poder tenir un bon fons per a les noves generacions que vindran. Però, de fet, tenim l'artesania, tenim el menjar, tenim tot. Falta la feina que no n'hi ha. I aquí veig que és una oportunitat que, si arribes a aplicar-lo tot, tant lo bo nostre amb la d'aquí, es fa una fusió molt, molt fort.
Adrià, jo ja sí que et va enamorar d'aquesta dona, eh?
Sí.
Perquè, clar, la marxa que té, les ganes que té, aquesta imatge, aquesta visió cap al futur, cap a un món millor, això són d'aquells valors que a vegades costa, de trobar.
Sí, no, la veritat és que és molt especial ella. Jo sempre li dic que, a més, també tenim aquesta iniciativa, sobretot per la seva inquietud. Després me l'ha contagiat més a mi que no pas jo a ella, això sí que és veritat. I bueno, no sé, jo la veritat és el tresor més gran que he pogut trobar, i crec que no en trobaré mai més cap, saps? Sí.
Has trobat el gran tresor. Sí. Escolteu, a veure, va, qui és més flaquer i qui és més pastisser? O tots feu una mica de tot?
Bueno, tot toquem una mica de tot, i cuina també, perquè jo vaig estudiar la cuina i he treballat en bastants restaurants i m'agrada molt. M'agrada tot, és que m'encanta menjar, i quan tinc gana m'enfalo, llavors sempre és com necessito estar a la cuina.
Mira, ja tenim una cosa en comú, quan tinc gana s'enfada.
Bueno, sí, la veritat és que fem una mica de tot. Al final el que acabem fent és que ens repartim els rols, i cadascú pues sap quin té el seu rol i quin se sent més còmode. Normalment jo m'ocupo més de la zona del pa, ella s'ocupa més de la zona de pastisseria, i amb tema d'atenció al client ens anem tornant un amb l'altre. Cuina, ella és veritat que domina més que jo, però vull dir que jo també m'hi puc arribar a defensar. Vull dir que depèn de la situació, pues ens anem tornant. O sigui, no és que tinguem rols fixos, simplement que, bueno, som molt polifacètics, la veritat.
Escolteu, veig que hi ha un parell de persones, no sé si venen a comprar pa.
Això és la situació que trobem diàriament, que encara no estem oberts, però venen gent a comprar.
Ni vols preguntar o què? A veure, aquests senyors que aquí... Bon dia, com esteu?
Bon dia. De,
com us dieu?
Ja em dic Antònia.
D'on sou, Antònia?
De Nalec.
De Galec, caram, quants quilòmetres hi ha d'aquí, Galec?
Aquí hi ha 2 quilòmetres.
Home, esteu molt a prop, no?
Mig, 2 quilòmetres, molt a prop.
Escolta, se us obre aquí una fleca pastisseria.
Sí, per això avui ens estem enterats per Instagram, que surten, ens fan d'allò, però em vist obert i dic, teníem un rato, dic, passem per aquí.
Passem per aquí. Això és una d'aquelles coses que els pobles funcionen, eh? Quan hi ha portes obertes, això és bo.
Yo soy republicano de la República Dominicana.
Caramba, ¿cómo se llama usted?
Francisco Nevado Barrera.
Francisco, ¿y usted cómo ha venido a parar aquí a Ciutadilla?
Bueno, yo vivo ahí en Ale, en Ale Compay.
Ah, molt bé, molt bé. Escolteu, teniu un lloc nou on fan pa, on fan, ara faran aquests cocs, aquestes galetes, aquesta pastisseria, en un poble que segurament hi ha molts pobles que ja, malauradament, ja no hi ha fleca. Això és una cosa bona, no?
Sí, sí, però no, perquè nosaltres ja fa anys que no n'hi ha. Ens el portaven de Targa, ens el portaven de Sant Martí, ja surten ells, que també tenim una altra probabilitat de... De poder
tenir, va. Escolteu, doncs, seieu un momentet. Mira, Francisco.
Mira, se ve una gent noble. Això dice el refrán, la cara es el espejo del alma. Mira la gent aquella.
Sí, sí, mira, és el que li deia ara mateix amb l'Adrià de la Lídia, que té aquesta, ¿tiene esta luz en los ojos?
Llevo 61 años en Barcelona, en Cataluña.
Déu-n'hi-do, escolta.
Bueno, també la República, però mira... Mira, eso es nobleza. Tú mírala allí en los ojos. A ti se te ve una persona.
Ho esperem.
No te conozco de res.
No, no, la veritat és que, mira, hi ha una cosa bona i és que, així com la música i la cuina no entenen de fronteres, eh?
No.
No hi entenen de fronteres. Escolteu, va, què és l'important aquí per fer un bon pa? Perquè a mi m'han dit que vosaltres voleu fer cocs molt bons, allò, tornar a recuperar el coc que moltes vegades l'hem perdut amb això de la pizza, eh?
Sí, bueno, de fet la pizza ve del coc, o sigui, a vegades sembla doncs que la pizza ha pres molta importància perquè, bueno, els italians ho han fet molt bé, han fet molt bona propaganda, però de fet el coc va sortir primer. Llavors, bueno, nosaltres, les nostres coques, la base és molt fineta, l'utilitzem amb les mateixes farines que fem servir al nostre pa de pagès, i la clau d'un bon coc és que estigui ben plena per nosaltres, que es vegi consistent, saps? O sigui, que t'empleni de veritat.
Escolta, jo, a veure, normalment quan tu fas pa et diuen farina, tant, però jo aquí de farines en veig moltes de diferents. Quantes en teniu aquí?
Bueno, utilitzem per fer pa com unes 15 tipus de varietats de farines, i després entre bulleries i pastisseria ja ens anem com a 15 farines diferents, més o menys, eh? Poder ballo una mica, però així, la gràcia de l'ofici és que es pugui barrejar diferents tipus de farines i llavors aconsegueixes un producte únic, que només el tens tu. I tu ets el que decideixes, bueno, com un cuiner, no? Pues cadascú té la seva mà, no?
I... Clar, és que aquí hi ha una cosa important, i és que no totes les farines són iguals, ja no només pel gust, sinó per la quantitat de proteïna que tenen, la quantitat de gluten, no?
Sí, de fet nosaltres tenim sense gluten el de sègol i també la de fajol. I també això fa que varia la varietat, depèn de la demanda dels clients, fem una cosa o una altra, o barregem amb aquest pa o amb una altra. I també hi ha el tema de l'ecològic, no ecològic, o sigui que si vols jugar es pot trobar mil
combinacions, no?
Sí, 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 o sigui, tenim des de farines blanques a farines d'espelta, per suposat també juguem molt, ens centrem molt també en farines moltes a la pedra, que són farines d'una qualitat més excel·lent, llavors això es nota moltíssim, i, bueno, i sobretot també amb el tema del pa treballem molt amb massa mare, o sigui, li afegim alguna cosa de llevat per assegurar-nos de que el pa acabi pujant, però molt poca quantitat, i al final la massa mare és un llevat natural i es nota molt a la boca quan tu et menges un dels nostres pans, de cop la boca et comença a salivar i, bueno, no sé, li dona aquest gustillo que, vull dir, digestivament també t'ajuda bastant a digerir-lo.
Clar, això de la farina, diguem-ne, per fleca, per fer pa, i la farina per fer pastisseria, és diferent una miqueta, perquè amunt ja hi poses ous, hi poses llevat o hi poses massa mare, hi poses greixos. Aquí, amb la pastisseria, pots jugar una miqueta més, no, també?
Sí, de fet, la pastisseria normalment solem fer servir tres tipus de farina, la fluja, la mitja força i la força. Llavors, depèn del que un vulgui fer com a galeta, fa servir una, i si vols fer un brioche, potser tires més cap a mitja força. Si vols fer una massa com bunyols, d'Empordà o el que sigui, també tires cap a la força, no? Llavors és anar jugant i el que tu sentis més còmode. Pel molt varietat que hi hagi, és sentir còmode amb quin ingredient vols treballar. Sí,
sí. A mi m'ha dit un ocellet que, entre moltes coses que feu, que les magdalenes ho pateu, m'han dit.
Això diuen que està boníssim.
Bueno, i què tenen aquestes magdalenes, Lídia?
Ai, aquestes magdalenes té un puntet de la casa que és l'amor que li afegim. I això fa que sigui diferent.
Mira, en Francisco, que està aquí escoltant, ja ho deia, això, eh?
Sí, sí.
El que passa que aquest, diguem-ne, no es pot comprar, eh? Aquest ha de venir de sèrie, això de posar amor amb la teva feina.
Sí, sí, o sigui, si la veritat no tens passió i amor per aquest ofici, i jo ja parlo de la restauració en general, és una presó. Si no sents passió, la veritat, millor no treballis d'aquest ofici perquè ho passaràs malament, però si de veritat tens passió i ho vius, disfrutes com un nen. La veritat, nosaltres, mira que hi hem fotut hores i que hi hem patit i que ens ha passat mil històries, però tot i així no canviaria mai res i seguiríem endavant sempre, o sigui, perquè ho disfrutem, perquè és com un nen quan juga, no? Més o menys. Evidentment, no juguem, perquè això és un negoci i és una feina, i al final les feines doncs, tu has de prendre en sèrio, però vull dir, ho disfrutem de veritat.
Clar, aquí hi ha una cosa, i és que els flaquers i flaqueres de fa 30, 40, 50 anys tenien una vida bastant, vaig a dir, i ara no vull dir que no sigui dura, eh? Però bastant més dura que la d'ara, no? Perquè ara sí una cosa teniu bona és la tecnologia, és a dir, a partir de la tecnologia avui en dia vosaltres podeu fer de flaquers i aixecar-vos, si m'apures, a les 7 del matí, no? Abans la gent havia de fer el pa a la nit, no? Perquè, clar, havia de controlar aquesta fermentació del pa, no? I ara, amb la tecnologia, amb aquests fermentadors que teniu, que, escolta, em semblen coets.
Sí, no, la veritat, amb el forn que tenim ara actualment, la feina és més fàcil. Abans, en l'anterior forn que teníem, sí que fèiem això que deies tu, ens aixecàvem a la nit, ben d'hora, amassàvem el pa, fermentava en aquell mateix moment, i llavors allà al mateix moment el coïem, no? I sí que era molt més dur, i a més amb el forn que teníem abans, que era un forn rotatori de pedra de 20 i pico metres quadrats, allò fotia una calor increïble a l'estiu. I, bueno, igualment les hores estan allà, eh? Encara que tinguis tecnologia o no, les hores les has de fer. Pensa que nosaltres, molt probablement, ens haurem d'aixecar a les 4 de la matinada i de divendres a diumenge, que farem un horari de 8 a 5, tot l'horari sencer, doncs imagina't ja les hores que farem. I jo, quan es plegui les 5, jo encara estaré aquí.
Clar, no, i a més hi ha una cosa, i és que el món de la pastisseria aquí a Catalunya, jo no sé si això a Gana passa el mateix, Lídia, però aquí ja ho veus, que arriba una festa i sempre tenim alguna cosa dolça per posar-hi, que si els brunyols de Setmana Santa, que si la crema de Sant Josep, que si els tortells, no? Això, clar, aquí ja s'ha de treballar els dies que la gent fa festa normalment.
Sí. Bueno, jo de fet que havia treballat amb cuina, això ja no sé el que significa tenir festa. O sigui, cuina els dies festius és quan més treballes, no? I comparant el meu país aquí m'encanta perquè al meu país no existeix el dolç, són molt picants. I llavors, clar, aquí és una cosa que m'apassiona, que, ostres, Nadal, turrons, Sant Joan, coques. I llavors això és una cosa que et fa a disfrutar més la feina, perquè no és simple el mateix, sinó que et fa ficar en compromís de que aquest dia vull fer-lo molt bé per ficar una somriure a les famílies que et vinguin a consumir o a comprar-te.
Aquí hi ha una cosa molt important en tot això, i és que si el món del pa, diguem-ne, ha tingut aquesta revolució per tornar a renéixer, no?, la cultura del pa i donar valor al pa, i que la gent s'hi ha de pagar a vegades doncs una mica més, que no és tant la diferència entre un pa bàsic i un molt bon pa, que a més també és saludable, amb el món de la pastisseria, déu-n'hi-do, a quin món tan dolç esteu visquent, perquè, escolta'm, ara sou rockstars, eh?, des d'en Cédric Grolet, que està tan de moda, a tota la gent que tenim aquí a Catalunya, artistes, diguem-ne, de talla mundial, no?
Sí, és impressionant tot plegat, ja que nosaltres també tirem més cap a lo clàssic. Som molt clàssic ja que sempre afegim un toc modern. I és com molta gent s'espanta quan es parla de la pastisseria lo de sucre. També nosaltres és un factor que pensem que per la pastisseria no cal ser algo tan dolç, extremadament dolç. Es pot equilibrar el punt de cada cosa i tema de decoració, disseny o un acabat és algo infinit. Hi ha tantes opcions que ja no saps ni per on començar ni per on acabar.
A veure, ens encanta el clàssic, ens encanta la tradició, també la innovació, però una innovació ben entesa. Aquí sous de Carquinyoli, sous de Madalenes. Què més hi trobarem si venim un dia que estigui obert?
Sobretot el nostre pa, la gent agrada molt. També fem coques o cocs, tant dolça com salat. I després, entre cap de setmana o per encàrrec, podeu venir a gaudir les pastisseries que fem, els dies puntual i això. O la brioixeria que fem també.
Brioixos feu?
Sí. Bueno, fem des de massa de croissant, des de zero fins a la venda. Fem una mica de tot, ensaïmades, dònuts, infinit de coses. És que veiem que tenim tantes opcions de fer tot que no sabem com començar. Sí, sí.
Clar, és que és un no parar, no? El fet de que tu fas pa a partir d'una massa, pots fer moltes formes diferents o amb variants, i la pastisseria ja no et dic.
Sí, o sigui, al final es pot jugar amb el que tu vulguis. O sigui, nosaltres en l'anterior negoci, una de les coses que també volem mantenir aquí és que podíem jugar amb el producte tantes vegades com volguéssim. O sigui, podíem canviar les coses mil vegades, no només tirar de lo clàssic del croissant normal o l'ensaïmada normal, sinó donar-li la volta, no?, les coses, o crear un nou producte així de la nada. No saps quin nom té, bueno, li fiques un nom així una mica inventat i comences a vendre i mires a veure quina resposta té la gent, no? Aquí intentarem fer una mica el mateix, no? Sempre pues, tenir una base clàssica i anar pues, innovant poquet a poquet. Depèn de, bueno, el que nosaltres veiem, no? Si al final és el que t'he dit jo, no? És divertir-se també una miqueta. Aquesta és la zona més divertida de l'ofici, no? Que de cop et pots inventar. L'any passat, per exemple, ens vam voler inventar un pa de castanyes, a l'època de castanyes, i ens va sortir rodó. I quan es van acabar les castanyes, tothom volia pa de castanyes, saps? O sigui, era algo així, no? I
home, de fet, treballar, diguem-ne, un producte del territori, això és important, no? Teniu les ametlles, teniu l'oli d'oliva, teniu avellanes, una miqueta, teniu la fruita, un coc de préssec, que quan és l'època dels préssecs, això ha de ser impressionant.
Sí, no, efectivament. I jo sóc de Barcelona, també, i quan vaig venir a Lleida, aquí a Lleida hi ha un potencial enorme pel tema de la terra. O sigui, hi ha qualsevol tipus de producte que et puguis imaginar i de la més alta qualitat que et puguis imaginar, també. Llavors, això s'ha d'explotar a tota costa. O sigui, i a més, amb l'excusa del quilòmetre zero, no fa falta anar-te'n a la Quinta Forca a buscar un producte perquè té no sé què, no? Si al costat, el veí del costat, que planta el que sigui, exacte. O l'oli mateix, tenim l'oli aquí de Ciutadilla, bueno, pues te'n vas aquí a la cooperativa i tens un oli de puta mare.
I les peres, espera't amb les peres, don, un brioix de peres, ara estic pensant, Lídia.
Sí, o un tatín de pera.
Uf, de peres de Lleida, que bones.
Sí, sí.
Escolteu, a la fonda, sempre al plat fort, l'acabem amb una cosa que se li diem el bocato di cardinale. Què us sembla si fem la pregunta del bocato?
Molt bé, quina és?
Ah. Doncs avui passa pel bocato di cardinale la Lídia i l'Adrià de Pont de Sucre. Adrià, per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
A veure, què t'agrada?
Una torrada amb pernil salat. Va.
A Lídia?
Salat i trinxat m'agrada molt.
Ah, molt bé, mira, per esmorzar. Del mar, què?
Del mar, la tonyina.
Lídia?
Carn m'agrada més que mal.
I de la terra?
Les patates.
Una mica de tot.
Una mica de tot. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar, Adrià?
A l'hora de sopar? Vale, no puc repetir aquí. A una taula de formatges.
Ah, Lídia?
Embotits.
embotits. A veure, va, quin és el producte que no pot fallar mai a la vostra nevera?
La llet.
Carn.
Carn. Un producte sobrevalorat.
La tòfona.
La tòfona.
Pinyós.
A veure, què et menges d'amagat, Adrià?
Xocolata.
Lídia, què et menges d'amagat?
No ho sé. Formatge, no sé.
Un tall de carn, no?
Un tall de carn, sí.
A veure, important, eh? Un sabor o aroma de la vostra infància?
L'olor de brioixeria.
Lídia.
Cacau.
Cacau. Quin és el vostre restaurant de capçalera? Aquell que hi aneu sempre que podeu?
Bueno, sempre que puguem, el Saroà.
Lídia.
Lo mateix, Saroà.
Si menja bé el Saroà, eh?
Sí, molt, molt recomanat.
Quin és el teu restaurant... perdó, el restaurant no, ja l'hem dit. Quin és el vostre bocato di cardinale? Aquella mossegada que us fa veure les estrelles.
No me'n recordo ara, jo.
El fuet.
Ah, sí, el fuet.
I la Lídia?
Entrepà de pernisserat.
Oh, que bo. Hi ha un producte que no suporteu?
Sí, el lluç.
El lluç. I la Lídia?
Arròs amb llet.
En sèrio?
No m'agrada gens.
Va, i al final, per acabar, què li donaríeu per menjar al vostre pitjor amic?
Un lluç molt gran.
Un lluç molt gran. I la Lídia?
Un bol d'arròs amb llet.
Déu-n'hi-do. Escolteu, amb aquesta alegria que us caracteritza, jo crec que aquesta forn pastisseria aquí a Ciutadilla tindrà molt per parlar. Jo crec que tot això s'emplenarà de gent que ve a buscar sobretot la vostra pastisseria. I si no, el fet de viure en un poble aquí al costat crec que és una de les millors coses que pot passar, no, Lídia? Que agafeu una furgoneta i que aneu a passejar-vos per anar repartint il·lusió en forma de carquinyolis, de cocs o de talls de pa.
Sentim i donem moltes gràcies tot l'entorn de Vall del Colp i també a Ciutadilla i tot qualsevol persona que vulgui col·laborar amb això. Ens sentim molt afortunat per aquesta oportunitat i sí, amb moltes ganes donarem la cara i tirarem endavant aquest negoci.
Adrià, tens la Lídia aquí davant. Què li diries que no li hagis dit ja?
Jo crec que ja ens ho hem dit tot. Però bueno, no, que l'estimo molt i que estic molt orgullós dels dos i bueno, i que gràcies també pues, per haver-nos conegut i que bueno, ja està i que durarem molts, molt, molts, molts anys.
Vinga, va, anem a fer pa.
Som-hi!
Fonda de Catalunya Ràdio.
Mira, agafem la carta d'un restaurant i no sé si triar la truita de patata i ceba, la truita de patata sense ceba, la truita de carxofes, la truita de bacallà, la truita és una d'aquelles coses tan senzilles i tan humils, però que per altra banda poden ser tan ben fetes per una banda i portar-te el millor dels plaers o també, és veritat, el millor dels disgustos, perquè és que una truita pot donar molt de si. Un bons ous, una bona feina, un bon producte, una bona història. I avui volem parlar precisament d'això, de truites i d'història, perquè ens han vingut a veure a la fonda en Lian, a veure si ho diré bé això, en Lian Falkenstein i la Vicky Martínez. Lian, Vicky, què tal, com esteu?
Molt bé, gràcies.
Ho he dit bé això, Lian?
Lian
Falkenstein. Tu ets d'Israel.
Correcte.
Escolta, i com vas venir a patar a Catalunya?
A ver, a Cataluña he llegado hace unos 11, 12 años, ya he perdido la cuenta. Parte de mi viaje culinario, después de vivir en Londres, estudiar ahí en la Cordon Bleu, una escuela culinaria francesa. Y bueno, después de conocer un poco la cultura de aquí, la gastronomía de aquí y mi amor de aquí, he quedado.
Te'n vas quedar aquí, home, sí. És fàcil no quedar-se quan, clar, quan trobes l'amor aquí ja no,
ja
no te'n vas.
Ja és tot.
Vicky,
Com anem?
Molt bé.
Escolta, com vas conèixer aquest home, tu? Aquí t'han posat músiques de violí, en,
sí,
en Dani
sí.
Jiménez.
De flauta.
I de flauta.
Sí, sí. Pues toca la flauta.
En sèrio?
Sí.
Sí? Home, sí. Que bo, això.
Sí, sí.
Escolta'm, que maco, que maco. I tu eres al món de l'hostaleria o no? Perquè, clar, en Liat, a la Corda d'Omblé, escolta'm, una de les sí, grans sí. escoles de cuina d'Europa i del món.
Que va, jo per res. L'única referència que tenia amb la cuina és que ma mare sí era cuinera, però jo no he treballat mai ni a hostaleria, ni a la cuina, ni res.
Déu-n'hi-do.
Per amor.
Per amor, això és molt bo. Escolteu, i arriba un dia i munteu un pollastre, i mai més ben dit, allò, allò que diuen de que per fer una bona truita s'han de trencar els ous. Vosaltres vau trencar els ous, vau muntar un restaurant que es diu Los Tortillez. Eh? Sí. D'on va sortir aquest projecte?
El proyecto al final llegó después un proceso de evolución, porque no empezó desde el primer día como Los Tortillez, empezó como un restaurante pequeño que se llamaba Tapacia, en calle Topacia, en Gracia, en la zona de Gracia. Y sí que hemos tenido claro desde el primer día que si queremos tener la tortilla de patata como la protagonista de nuestra carta, pero hasta que llegó a ser la tortilla individual con cosas como lo que la hacemos hoy en día, tardó un par de años, que justo hemos empezado antes de la pandemia. Hemos tenido también que evolucionar durante la pandemia. Hemos entendido que no podemos hacer la tortilla grande y tirarla cada día a la basura. Llegó el momento que los vecinos que estaban solos en casa querían una tortilla, pero no podrían comer una tortilla grande. Entonces ahí hemos decidido, vale, compramos la sartén pequeña y apostamos por una tortilla individual hecha al momento. Después, siendo un cocinero con mucho tiempo libre durante la pandemia, pues era este juego de qué ingrediente tengo en la nevera para aprovechar y qué puedo ponerlo en la tortilla.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, i és que vosaltres ara agafeu i dieu, ostres, muntem un restaurant en el qual ens especialitzem en truites, quan qualsevol persona avui en dia, mira, si una cosa crec que hi ha als supermercats avui en dia, són truites, no? Dius, ostres, s'ha de, moltes vegades pensem, s'ha de tenir valor per muntar un restaurant i especialitzar-se en una cosa que la gent, evidentment, se la pot fer a casa, però que després, des d'un punt de vista de la banalitat de la cuina, no? També en podem trobar de fetes, no? Clar, això s'ha de fer, s'ha de pensar bé com fer aquest restaurant.
Sí, és cert que s'ha de pensar, però el que dius tu és cert, però el que no existia és un restaurant que et fes una truita al moment com tu la volguessis, no? I el que potser diferenciava d'això és que nosaltres te la fem al moment i pots escollir el punt, els ingredients, la cocció, tot, no? I això amb un súper no ho trobes, evidentment. I a casa les truites de patata, encara que els avis, les àvies, les mares els hi sembli fàcil i ja ho tenen per costum, la gent a vegades li fa molta mandra.
Bé, és que clar, fer una truita a la francesa, Lia Tibiqui, amb 3 minuts la tens feta, però clar, fer una bona truita i ja sigui, diguem-ne, allò condimentada, sigui amb patates, sigui amb carxofa, sigui amb el producte que sigui, ja es tarda una miqueta més, eh?
Sí, sí, sí. És un procés que entre a la compra, la preparació, la pre-preparació, perquè al final el pelar, pochar la patata també és un procés relativament largo, i després la esperança que realment te salga bona. Hoy en día, cuando sabemos que la aplicación de Glovo es mucho más accesible, la gente le da esta pereza por decir algo, realmente hacerlo solo. Teniendo en cuenta que también creo yo que antes de la pandemia no tenía tanta fama de la tortilla de patata en este aspecto. Por cierto, cuando hemos montado el local, habían como 2 sitios en la ciudad enfocando en tortillas de patata. Y hoy en día no hay ningún restaurante que no tenga en su carta una tortilla de patata. Así que también creo que es un producto que al final faltaba a la gente, más que todo porque ya no podrían ir a la casa de la abuela, ya tenían que empezar a preparar cosas en casa, y es una cosa que de falta de conocimientos a lo mejor, o falta de tiempo, preferien ir a un sitio que està especialitzat en aquest producte.
Clar, i a més això, no? de que puguis triar el punt de... que això només passa amb els filets de vedella i els entrecots. El bo és el punt, el bo és cruet, el bo és poc fet. Hi ha una cosa important amb tot això, i és que, evidentment, doncs, la qualitat del producte és el que s'ha de mirar. Jo no sé quants d'ous... heu arribat a tastar de llocs diferents, d'indrets diferents, perquè fer la truita que us agrada més a vosaltres, Vicky. No sé.
Sí, sí, al final és escollir el producte i sí, i proves no només els ous, també proves patates, també proves diferents olis, però sí, has de provar uns quants per al final, igual que la recepta, no? Al final has d'ajustar-ho tot i provar-ho moltes vegades perquè quedi la recepta que a tu t'agrada.
Va, anem a desgranar una miqueta, perquè, clar, l'altre dia un em deia els ous són importants, les patates també, l'oli també. Diu, però això que dèieu ara, el que és molt important és trobar la paella que des d'un punt de vista ergonòmic et vagi bé a tu, no? És a dir, diuen com allò dels ganivets, que diuen que no el cuiner o la cuinera no tria el ganivet, sinó que és el ganivet que el tria, allò per la part ergonòmica. Aquí la paella també és molt important, eh? Allò, paella de ferro, paella d'alumini, que si té antiadherent, que si no en té.
Sí, sí, és molt important i, de fet, al final la solució que vam trobar nosaltres és que ens fessin les paelles.
Ah, sí?
Sí, ens fan les paelles a nosaltres perquè tenim una mida molt concreta. I al final és el que ens anava millor perquè no acabàvem de trobar en el mercat la mida i finalment hem trobat algú que ens les prepara, ens les faci.
Allò, la mida, la forma, que puguis donar bé la volta, que no d'això...
Correcte, sí, sí.
Escolteu, va, vinga, no cal que dieu els proveïdors que teniu, si voleu sí, però va, uns ous que siguin bons, on els trobarem?
Jo sóc molt fan, ja sé que no... que sentiran a sobre, però jo sóc molt fan dels ous gallecs.
Sí? Mira que aquí a Catalunya...
Ho sé.
Liat, escolta'm, això ho hem de solventar, eh? Hem d'anar a fer una ruta per Catalunya per trobar ous catalans, eh?
Sí, sí, ho sé.
I les patates, què? Quina és la patata que us agrada més a la truita, Liat?
La variedad que utilizamos nosotros es la Mona Lisa. Y también lo traemos de la zona de Galicia.
Caram, escolta'm, mira, una altra ruta per anar a buscar patates.
Correcte,
va,
sí, sí.
L'oli d'oliva, què? L'oli d'oliva.
L'oli d'oliva sí que és aquí.
Sí? I vosaltres què? La patata? La truita, amb ceba o sense?
Nosaltres, personalment, jo ja fa temps que no menjo truita.
Sí?
Però...
Amb ceba.
Jo sense.
Amb ceba?
Jo sense.
Sí, sí.
La estadística també en el nostre local, per als clients, indica uns 85% con cebolla i uns 15% sin cebolla.
Ah, està sobre la mitja, jo crec, perquè hi ha molta més gent que li agrada amb ceba que
sí.
Sense ceba.
Sí,
eh?
Sí. Que, sí.
Escolteu, més enllà de la truita de patata, quins són els hits de la vostra carta de les tortilles?
Aparte de las tortillas, tenemos el meloso de ternera con la salsa de Oporto, que es una de las especialidades de nuestros cocineros. El fricandó, el capipota, también son dos platos que también hemos apostado parte de la tendencia, ¿no? De la comida de toda la vida, que también tenemos bastante éxito. Y los buñuelos de bacalao también. ¿Qué más? Calamares en su tinta.
Carai.
No, hay cosas bastante interesantes.
Escolta, Liat, i tu, que vens d'Israel, que has passat per França, per Londres, amb aquesta cuina més francesa, diguem-ne, de l'escola, no? I que vas aterrar aquí. Com vius aquest mestissatge culinari, no? Els records d'Israel, Londres, la cuina francesa, la cuina catalana?
Al nivell de matèria prima... en general lo encuentro bastante bien aquí en todo el país, en Cataluña en concreto, y aparte de eso, obviamente también, como que hemos hablado en la zona de Galicia, también hay bastante productos muy buenos. Y después también hay cosas que al principio no lo he entendido por falta de conocimiento o hay esos gustos que hay que ganar en la vida. Entonces tardé como 8 años para probar mi primer capipota.
Què dius ara, sí? Sí. Els israelians no us agrada la textura aquesta gelatinosa?
És una cosa que casi no existe. Sí, que podemos comer un poco de grasa en algún trozo de carne o cosas así, pero no existe algo así. El fricandó, por ejemplo, sí que existió. Algo como capipota no me suena probar en ningún sitio, ni cuando he viajado en Sudamérica, ni cuando viví en Estados Unidos, en Londres, en ningún lado. Y de ahí era como un plato que para mí puede ser como referencia de un sitio.
Uh-huh. Escolta, i de la cuina israeliana, què hi posaries aquí que creus que als catalans ens agradaria tastar i que no trobes en restaurants?
Creo que Israel como país es un país muy joven que todavía no ha formado su propia culinaria. Uh-huh. Así que sí que puedo traer toquecitos y dar como influencias del Oriente Próximo para la comida catalana, pero la base que trabajamos y que me gusta trabajar ahora es la base que existe aquí, con mucho respeto a la cultura gastronómica de este sitio. Y después, si puedo añadir algunas cositas a la tortilla, pues eso es mi trabajo como cocinero.
Uh-huh. Home, per exemple, alguna truita que tingui aroma d'Israel, què hi hauria de falar? Quins són els productes, allò que són, allò dius, mira, això és Israel?
Puede ser que algunas especias, hay una que tenemos con carne picada con un toque de comino, mm-hmm, que ponemos, otra que lleva una salsa que se llama shug, que lleva un poco de cilantro, también otra vez comino, un toque de ajo, esos tipos de toques. Pero en principio el concepto de tortillas es el local o el lugar de los años 70, años 80 de España.
Escolteu, a Los Tortillas, més enllà de poder-hi menjar una bona cuina catalana, unes bones truites, vosaltres, més enllà d'això, teniu una missió social, no? També Los Tortillas, vosaltres treballeu molt bé tota aquesta part, diguem-ne, que va més enllà de la gastronomia, Vicky.
Sí, correcte. Nosaltres, però això sí que va ser des dels inicis, que teníem molt clar que a banda del projecte d'hostaleria hi havia d'haver-hi un projecte social. I així ho vam fer i ho continuem fent, no? I és que treballem amb persones amb diversitat funcional que formen part de l'equip. Llavors, o bé les formem nosaltres, o bé ja venen amb una formació bàsica, i la nostra missió, pues, evidentment, a part de formar part de l'equip, és que puguin créixer, no?, dins de la seva professió, com qualsevol altre treballador. I res, i això és realment, a mi, és les coses que més m'omple, no?
Uh-huh. Moltes vegades, i això ho parlem amb bons amics aquí a la Fonda, moltes vegades, per exemple, es parla de persones amb discapacitat, no? Uh-huh. I ells van muntar una fundació que precisament es diu Altres Capacitats, no? Perquè moltes vegades parlem de discapacitat, no? Sigui la que sigui, quan són altres capacitats les que una persona té, no? En aquest cas, doncs, una persona que va quedar cega, però parlant d'això, moltes vegades pensem de que és difícil per ells treballar i potser és més difícil per als altres, no? Per nosaltres, pel que ens pensem que els tenim totes i no, i ens en falta, no? Com, per exemple, capacitats socials, no?
Correcte, sí, sí. I una de les coses que insistim molt amb els treballadors de Tortillas és que, sobretot, aquestes persones que estan incorporades dintre del projecte amb diversitat o amb altres capacitats, molt ben dit, és que no els tractin diferents, no? I que els puguin ajudar a créixer com a treballadors, que no sentin com pena, que no tinguin la tendència que tenim moltes vegades a dir, no, ja ho faig jo, si no saps fer-ho tu. No, ensenya-li, no? a qui pugui avançar dins de, de les seves capacitats.
Los Tortillez, un lloc on anar-hi a fer una bona truita, sigui de patata o sigui d'un altre producte, que sigui més cremosa, que sigui menys, que estigui ben cuita o que estigui allò que dius que gairebé s'ha de menjar a l'encullera. I és que una truita al gust és fantàstic. Vicky Liat, escolteu, jo no sé, jo he sentit tocar campanes i no sé de quin campanar, però com vau aconseguir el local que esteu al carrer Consell de Cent? Perquè corre es rumoreja una història bonica.
Sí, sí, sí. Doncs això va ser un dia que vam anar a prendre alguna i estàvem passejant per Consell de Cent quan encara no havien fet la zona pacífica, no l'havien deixat peatonal, i vam veure un bar que vam dir, ostres, per fora sembla un bar que com el que ens agradaria a nosaltres, no? I sí, vam entrar i vam començar a parlar amb el propietari que estaven allà, que era el Suso, bueno, és el Suso, de fet, no? I
Mari Carmen.
I Mari Carmen, la seva dona, que també, de fet, mantenim una recepta de Mari Carmen en el Popa Feira de la Mari Carmen. I
no,
sí,
perquè era un restaurant, es deia, si no recordo malament, Ria de Mera.
Correcte. Sí, sí. I bé, vam començar a parlar amb el Suso i la Mari Carmen i a partir d'aquí doncs va néixer com una amistat i sí, sí, i al final van dir que ells estaven buscant algú per poder traspassar el local.
Que su hijo no quería
que el seu fill no volia, sí. Però que no volien deixar-li a qualsevol persona, no? Perquè ells, bueno, portaven 40 anys en el restaurant i tenen un respecte brutal per als seus clients, no? Llavors el que més por els hi feia era qui es quedarà al local i com atendran els meus clients, no? Que encara mantinc. I bé, ens van dir en un principi que sí, però vam haver de passar un càsting.
Un càsting que, escolta'm, que va acabar amb aquest canvi generacional al restaurant, i va passar, doncs, això, a Los Tortillez, un model d'èxit que radica en la tradició, en el bon producte, amb el tracte, doncs, proper, i sobretot amb això, amb aquesta manera d'entendre que un restaurant també es pot fer una integració social per tothom, perquè la cuina, com la música, uneix cultures, no hi entén de polítiques, no hi entén de paraules, només hi entén del cor. Liat, Vicky, moltes gràcies per venir avui a la Fonda. Escolteu, clar, evidentment no heu portat la truita, perquè a mi m'agrada crueta. En tot cas, ja vindrem a fer-la a Los Tortillez.
Esperem quan vulguis.
Perquè, escolteu, a més, vosaltres suposo que les truites allà deuen anar, que van i venen, no? Van i venen.
Correcte. Sí, sí, són moltes truites al dia.
Moltes gràcies, Vicky.
A vosaltres.
Que vagi bé, Liat.
Merci. Gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la Fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: cada ingredient té una història abans de tenir una recepta. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away. So long now, so long.
running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting. You keep crying, 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 crying. Good times, oh, good times, oh, good times, oh, good times, oh.